Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Després de viure una nit de bojos a l'estadi de Los Cármenes, el Barça perdia 2-0 al minut 88 de partit, estava fora de la Copa, gol de Griezmann al 88, gol de Jordi Alba al 92, el partit se'n va a la pròrroga i aquí sí, 3-5 al final pel Barça i classificació per les semifinals de Copa per desena vegada en les 11 últimes temporades. La fe de l'equip fins al darrer moment és la bona notícia del partit, la dolenta, la fragilitat defensiva, personalitzada en Umtiti, que surt a la foto dels dos gols, i la recaiguda també de Sergi Roberto, que no va poder acabar el partit i estem pendents de les proves que li feien avui. El Barça, per tant, que estarà demà en el sorteig de les semifinals de Copa, que ja seran a doble partit, anada i tornada. L'anada es disputa ja la setmana que ve. També ahir es va classificar Llevant, superant 1-0 al Villarreal, amb gol de Roger Martí al darrer minut de la pròrroga, també èpica la classificació del Llevant. També tenim en semifinals el Sevilla i avui es disputa el darrer partit dels quarts de final a partir de les 9 de la nit, Betis Athletic Club, amb tiempo de juego des de mitja hora abans. En clau electoral, avui entrevistarem Lluís Carreras, és el director de futbol de la candidatura de Toni Freixa, i aquest matí Víctor Font ha advertit del perill dels bons que proposa Joan Laporta per superar la situació econòmica i que, segons Font, poden portar el Barça a convertir-se en societat anònima esportiva. L'Espanyol ha tornat a la feina per preparar el partit de dilluns contra el Lugo. Avui sentirem a Diego López. A Girona han presentat Adrià Ortolà. Éder Sarabia ha debutat amb victòria a la banqueta de l'Andorra, 0-2 ahir davant de l'Espanyol B. I a la Lliga Femenina, victòria del Barça, 0-3 al camp del Llevant. El Barça li treu 5 punts al Llevant a la classificació, encara amb 3 partits menys. En bàsquet, el Barça rep avui a l'Efes, al Palau, en partit d'Eurolliga, defensant el liderat de la competició. En handbol, després del Mundial, torna a la Champions. El Barça visita avui la pista del Veszprém a partir de 9:15. El Barça és el líder del grup i el Veszprém és el segon a 3 punts. I en tennis, l'activitat tornarà demà a Austràlia, després que les competicions prèvies a l'obert d'Austràlia hagin quedat aturades avui al detectar-se un positiu en un treballador d'un hotel en el que estaven allotjats els tenistes. Rafa Nadal tampoc jugarà demà aquest partit de l'ATP Cup davant de Grècia. I un titular més, novetats en les restriccions pel que fa als esports, es reobren les instal·lacions esportives interiors, els gimnasos, a partir del proper dilluns, i es reprenen també les categories que donen accés a competicions nacionals. En el cas del futbol, per exemple, torna la primera catalana. Poc a poc i bona lletra. Avui comentarem la jugada amb el Dani Celabre i el Júnior Minguella i les preguntes del dia que us formulem a Esports Cope, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem avui qui va ser més decisiu en el partit d'ahir a Granada. Aposteu per Jordi Alba al 6%, per De Jong al 7%, per Griezmann la immensa majoria, 66% dels vots, i per Messi un 21%. En clau espanyol, la pregunta és qui ha de substituir el sancionat Darder dilluns en el partit de Lliga contra el Lugo. Aposteu per David López al 18%, per Pol Lozano la majoria, 48%, per Fran Mérida al 34%. El Marc Pairet està al control de so, el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Todo listo para el Real Betis Athletic Club de Bilbao, te espera hoy a las 9 de la noche en directo y en exclusiva en DAZN. Sigue la Copa del Rey por streaming o bajo demanda al completo y mucho más. La Euroliga, la Premier, MotoGP, desde cualquier dispositivo con acceso a internet y por solo 9,99€ al mes sin permanencia. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes gratis.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te la ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tiempo de juego. El de la cadena,
Granada,
Oli. Sí, señora, comenzando el partido con saque de centro a cargo del Barça Busi.
Leo, balcón del área, Leo, se la prepara, tira, Aarón, Francisco Trincao, Aarón, córner.
Oh, wow.
Bueno. Messi, tira el capitán, tira Leo, para dos, córner. Sale al paso Araujo, hace un recorte Kennedy, tira, ¡fuera! Roberto Soldado, buena posición.
Se da ahí va.
¡Roberto! ¡Oh! Leo para Griezmann para Leo, frontal del área, Leo, balona para Trincao, al palo.
No tiene suerte Trincao.
¡Ensaño! Leo, colgando para Griezmann. ¡Gol!
Vaya. ¡Ay, Aarón! ¡Vamos!
Ahí está Leo. Pase para Griezmann. ¡De cabeza! ¡Gol!
¡Oh, vaya!
Travesaño, cuidado, penalti. Pita penalti de
Dez. No te digo yo.
Vamos a ver. Tira Cede. Gol. Engaña.
Leo,
busca incluso con la derecha. Aarón, gol de Dez. Desvía Aarón y remata. La deja pasar Griezmann, bravo, y de tacón. Para Leo, tira. Fue el defensor. Newet en la línea de gol prácticamente.
Vaya golazo, Alba.
Tal como venía. ¡Qué volea! Con el exterior de la bota izquierda. ¡Golazo!
Final a 4.
Final a las semifinales. Y la Copa de Su Majestad el Rey, el Barça. Granada 3. Barça 5, Elena.
Aplaude Koeman, aplaudía el Barça.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa, d'aquest infartant Granada 3, Barça 5, el Barça classificat per les semifinals de la Copa del Rei, repeteixo, juntament amb el Sevilla i el Llevant, avui coneixerem el quart semifinalista, o el Betis, o l'Atlètic Club. Recordo que les semis ja seran anada i tornada, l'anada la tenim ja la setmana que ve, i demà el sorteig d'aquestes semifinals a partir de la 1 del migdia. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. In demonology. Hey. Saludo al Manuel Oliveros, que acaba de tornar de Granada. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal? Molt bé, Joan.
Partit vibrant, per l'espectador entretingudíssim, i com a narrador imagino que és d'aquells partits que un disfruta, no?
Sí, que un recordarà naturalment aquest partit ahir del Barça, sobretot perquè, no sé la gent, però jo crec que es veia venir, no? Es veia venir, encara que el Granada doncs marqués un gol, després dos gols i tal, semblava doncs que sota la direcció de Leo Messi que al final arribaria la justícia, perquè clar, Aarón va estar espectacular, els pals, però es notava que hi havia ganes, que hi havia ganes i que, per tant, jo recordo un moment de la transmissió quan dèiem és que falten 8 minuts. Doncs bé, 8 minuts són un món, si el Barça vol. I realment, sí, va provocar la pròrroga i a partir d'aquí ja es veia guanyador.
Ronald Koeman va acabar molt feliç, sobretot per l'actitud dels seus futbolistes.
Soy muy, muy orgulloso del carácter del equipo que hemos demostrado, la calidad que hemos visto sobre el terreno y bueno, se notaba también el ambiente de vestuario después del partido. Yo creo que para todo el mundo es un momento de reflejo de que vamos a estar bien y seguimos en una manera, en un camino que todo el mundo quiere estar. Y yo creo que es muy importante para el futuro de esta temporada.
Recupero ja d'entrada un altre document de la roda de premsa de Ronald Koeman sobre un tema del que s'està parlant molt a les últimes hores, perquè el PSG continua parlant de Leo Messi. Ahir ho ha fet Di Maria, que va dir que hi ha moltes opcions de que Messi jugui al PSG la propera temporada, i Ronald Koeman, en un to enèrgic, va demanar respecte.
Yo creo que alguien se puede equivocarse en decir ese tipo de cosas, pero sobre todo por no calentar más el partido que tenemos contra ellos en el Champions League. Yo creo que no es justo, no es un sentido de respeto de hablar tanto sobre un jugador que todavía es jugador del Barça. Y es así, y creo que no es bueno. Y no es un, no, para mí es falta de respeto de hablar tanto sobre Leo, donde Leo está jugando para Barça y además antes una eliminatoria de Champions League contra ellos.
Doncs ben dit, la resposta de Ronald Koeman a pregunta ahir en roda de premsa de l'Helena Condis, que la tenim en línia. Helena, hola, bona tarda, què tal? Helena Condis... sembla que no tenim a l'Helena Condis en línia. Mirem de recuperar-la per preguntar-li, Oli, per una de les notícies dolentes que deixa el partit, que és la recaiguda de Sergi Roberto, que l'home va tornar l'altre dia després d'un llarg període de 2 mesos sense poder jugar. Va tenir uns minuts contra l'Atlètic Club en Lliga. Ahir va tornar a ser titular i no va poder acabar el partit, eh?
No, va patir molèsties i l'Helena està perseguint també aquesta notícia, el comunicat mèdic del Barça, sobre la situació de Sergi Roberto, però és veritat, va sortir de titular, van notar molèsties, esperem que no siguin greus, a la cuixa dreta, és a dir, on es va lesionar el dia 21 de novembre al camp de l'Atlético de Madrid.
A veure ara, Helena, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Tenim alguna novetat sobre l'estat físic de Sergi Roberto o hem d'esperar encara?
Hem d'esperar. La seva recaiguda és la notícia de la nit. És cert que ja havia reaparegut l'última mitja hora el diumenge i tornava a l'11 inicial per primer cop des que es va lesionar. Al minut 55 demanava el canvi. El Barça informava el descans que tenia després del partit, de la primera i segona part, que tenia problemes, molèsties al quàdriceps de la cuixa dreta, que és la mateixa que l'ha tingut una mica més de 2 mesos de baixa, un trencament al recte femoral de la cama dreta. Era la zona on s'utilitza per xutar. La seva recuperació, hem de dir que va ser anormal, perquè pel Covid, per culpa de ser positiu, va haver d'estar sol un mes confinat a casa i es va haver de recuperar a casa, i estem pendents que avui passi més proves i que hi hagi un comunicat on estigui quants partits es perdrà Sergi Roberto.
Esperem que siguin els menys possibles. Si hi ha novetats durant el programa, evidentment us ho farem saber a Sportscope. Condis, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Tres i 18 minuts de la tarda. Tenim ara protagonista a Sportscope. Saludem el Lluís Carreras, que és el director de futbol de la candidatura de Toni Freixa. Hola, Lluís, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda, que et trucàvem sovint per analitzar partits del Barça i ara parlarem de la vostra idea de futbol, la candidatura de Toni Freixa, però abans no em puc resistir a preguntar-te per què et va semblar la bogeria de partit del Barça d'ahir a Granada.
Doncs em va semblar bé, un partit d'un inici molt bo, un partit emocionant, com feia pocs que no vivíem últimament. Un partit on des del primer minut es va veure un equip que volia anar a per totes, que volia jugar a camp contrari, evidentment assumint risc, que creava ocasions, que no recordo si el còmput general són 20 corners, 3 pals, 5 gols, un joc fluid, amb un joc ràpid, amb canvis de peces de l'entrenador molt interessants i molt importants, i per tant, per mi una victòria totalment merescuda, amb un Messi estel·lar, amb un Griezmann amb un 2+2, 2 assistències, 2 gols, 2 gols de Jordi Alba, i per mi una molt bona notícia amb una situació d'urgència per anar a guanyar amb un mig del camp amb De Jong, Pedri i Riqui.
La millor notícia segurament això, no? La fe que va mostrar l'equip, que va anar a per l'eliminatòria fins al darrer minut, quan ja semblava pràcticament impossible remuntar, i el més negatiu potser la fragilitat defensiva?
Sí, sobretot jo destaco la intencionalitat a l'hora de fer qualsevol tipus de jugada, de passada, d'indicació, on tu miraves el rostre, la imatge, la cara dels jugadors i a pesar de que van rebre dos pals durs, doncs volien més, volien anar-hi a més. No? Per mi, ja no la fragilitat defensiva, que després també en parlaré, sinó per mi la nota negativa és la lesió de Sergi sí. Roberto, perquè crec que pot ser un jugador important. I els gols, mira, la majoria de gols, no tan sols en el Barça, sinó en tots els equips, són, o cada vegada més, són errors individuals, no? Però en aquest cas, en el d'ahir, a pesar que Umtiti va ser el focus d'atenció, per mi són dos errors de concepte, no? Un, el primer, d'intentar voler sortir jugant amb la pilota i no escollir la millor solució, i molta gent diu, no, però és que l'Ibida havia d'haver xutat cap amunt. Bueno, moltes vegades en el jugador, quan li dones aquesta possibilitat de, mira, si no trobes passa, xuta-la, regala la pilota. El jugador sempre et buscarà l'excusa. Per tant, jo crec que podia haver trobat una altra millor solució que no hagués estat el xutar amunt. I la segona, per mi, segurament la més important, és la de les vigilàncies ofensives. Què vol dir? Tàcticament, quan el teu equip té la pilota i el Barça ho té molt, jugant a camp contrari, a pesar de deixar molt espai darrere, els homes avançats de l'equip contrari o l'home avançat de l'equip contrari han d'estar marcat. I han d'estar marcat amb una vigilància. Què vol dir? Que no el pots tenir per davant ni el pots tenir a la part. L'has de tenir sempre un metre per darrere tu com a defensor perquè no passi el que ha passat. I el Barça, aquestes vigilàncies, és l'equip del món, per mi, que juntament amb el City les ha de vigilar més, les ha de cuidar més. Per tant, són dos errors individuals, però conceptuals també.
Lluís, què tal? Bona tarda. Qui Hola, va ser la figura determinant d'ahir?
Jo, per mi, Messi.
Per mi també.
Per mi, Messi, mira, i escoltava abans la prèvia de la retransmissió que vas fer tu, en quan nombraves totes les jugades d'atac i tots els gols, he comptat 10 cops Messi, 4 cops Griezmann, 3 cops Alba, un cop Pedri, De Jong o Riqui Puig. Per tant, per mi, Messi, a pesar que numèricament Griezmann, ja era hora, doncs va demostrar amb dos gols i dues assistències que ha de ser un jugador important.
És que jo veia el caràcter de Leo Messi al final, quan, bueno, al final, durant tot el partit, durant tot el partit, però quan el rellotge ja estava a punt de terminar el partit, d'acabar el partit i tal, deia, és que podem. Ah. I em va recordar gent de la categoria, de la capitania, sí, de gent com sí. El Johan Cruyff, el Di Stéfano, gent que volia que al final marquessin els seus companys, no?
Sí, sí, el Puyol mateix, que ho feia molt bé.
Puyol! Però la gent que dominava el mig del camp en aquest sí, cas, també,
sí,
no?
Sí, sí. Jo veig amb un Messi molt madur, però molt madur, o per mi extremadament madur, amb tot el que li està caient, amb tots els atacs que està rebent des de fora, amb atacs inclús des de dintre del club, i sabem des de fa poc temps. Per tant, la capacitat que té Messi d'abstraure's de l'entorn, o sigui, és brutal, i demostrant un lideratge a l'equip, bueno, propi del que ha de ser un capità del Barça, i per mi, ja ho he dit sempre, el millor jugador actualment de la història del futbol.
Lluís, si guanyeu les eleccions, què li direu per intentar convèncer-lo perquè es quedi?
L'escoltarem. Leo, què necessites per ser feliç? Ell ens dirà, pues estar amb la meva família i jugar al millor club del món, que és el Barça. Per tant, jo crec que
sí, és feliç,
el condicionat
sí,
que necessita. Ell ha de ser feliç, i ell és feliç a Barcelona, és feliç amb la seva família, indubtablement, amb el seu entorn, i això també és molt important, i ho ha de ser amb el club. Bueno, és com, al final, com els matrimonis, a vegades tenen una decaiguda, Leo la va tenir aquest estiu, s'ha d'intentar recuperar. És molt important la feina que s'està fent, sobretot dels companys i de l'entrenador, actualment, i repeteixo, i ell és un tio extremadament, penso jo, intel·ligent o llest, en aquest sentit, per saber diferenciar d'on venen els atacs, on està i on vol anar.
Fem una pausa a Sportscope i seguim parlant aquí amb Lluís Carreras. En Verti quieren ayudarte estas fechas. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Tres i 25 minuts de la tarda, conversant amb Lluís Carreras, el director de futbol de la candidatura de Toni Freixa. Lluís, vas dir el dia de la teva presentació que la teva missió inicial era identificar a l'entrenador i al secretari tècnic. L'entrenador és Koeman, en principi, no? De moment, o seria Koeman?
Bé, més que això, o sigui, ho vam basar en tres direccions, no? Tres direccions que creiem que són vitals, que són molt importants, que són necessàries i que el Barça al llarg de la història ha demostrat que quan les té ben arrelades no tan sols ha aconseguit o obtingut triomfs, sinó que la manera en la qual els ha aconseguit ha sigut determinant. Per tant, podríem parlar del director de metodologia, importantíssim, del director de captació, l'encarregat de buscar, en el cas de que no hi hagi casa, aquests jugadors, tant pel futbol base com pel primer equip, susceptibles de poder venir, i el director esportiu, que és el que ha de validar totes aquestes opcions, no? O sigui, serien tres direccions molt importants i sí, evidentment, triades per mi, perquè creiem que el ser un home de futbol, a l'haver viscut a futbol, a l'haver mamat Barça, pot identificar quines han de ser les persones que després desenvolupin la seva feina.
Mm-hmm. I ja se saben?
Sí, la sabem. Mira, una de les missions que tenim o que s'hauria de tenir, i no vull ser més llest que ningú, qualsevol dels candidats, és detectar primer el que s'està fent bé, després el que no s'està fent bé, després el que es pot fer millor dins un club. I, per tant, has de parlar amb gent del club i has de parlar amb gent de fora que tu creguis que et pot aportar aquestes coses. Per tant, hem parlat amb molta gent per precisament detectar això i després avaluar, evidentment, i molt important, la gent que està fent i molt bona feina, i n'hi ha molta, dins del club actualment.
Vosaltres dieu que s'ha de tornar al model Cruyff, al model Masia. La pregunta, Lluís, és si creus que en els darrers anys el club s'ha apartat molt d'això.
Sí, clar, s'ha apartat, però és que no ho diu Lluís Carreras, ni ho diu molta gent, no ho diu la imatge que ha donat l'equip, no tan sol el primer equip, sinó molts dels equips del club, l'hora d'anar a buscar el perfil d'un tipus de jugadors diferent en els paràmetres que es va marcar des de l'arribada de Pep Guardiola en el club, metodològics. I què vull dir amb això? Sabent per cada posició quines qualitats havia de tenir cada tipus de jugador. Llavors, no sé, jo poso un exemple, no? Quan vas a buscar un interior i et fixes en un Miquel Merino, et fixes en un Canales, et fixes, si, per què no, en un Odegaard, no pots fitxar després un Casimiro. Ja. I això ha passat. Llavors, enganyes el procés que fan servir i que estan en plena al 100% moltes vegades els jugadors de la casa, se li posa un tap a dalt, no serveix per res. Si ens omplim la boca de dir futbol base, Pedrera, Masia, que és la residència on viuen els jugadors, i després quan arribem al primer equip busquem un perfil diferent. Inclusiu s'ha intentat també fer amb el Barça B, no? Amb la quantitat i quantitat de fitxatges, per intentar sí o sí posar el Barça B a segona divisió. Creiem que és un error. La Pedrera, en totes les categories, ha d'estar per formar jugadors susceptibles d'arribar al primer equip i després guanyaran o no guanyaran, però no és important. El mateix canvia, evidentment, amb el primer equip. El primer equip juga per guanyar, però és molt important també el com ho aconsegueixes.
És a dir, no perfil Arturo Vidal, sinó Frenkie de Jong.
Bueno, Frenkie de Jong és un jugador, fixa't, Frenkie de Jong, que està explotant ara perquè Ronald l'ha col·locat realment a la posició idònea d'ell, anem a dir, i exagerant, i no és una nomenclatura metodològica del Barça, és un box-to-box. Frenkie de Jong tenia assolits molts millors paràmetres que molts jugadors del Barça. Per què? Perquè des de ben petit a l'Àgex havia estat entrenant una i dos i tres i quatre i cinc hores i dies el mètode, que és molt semblant a l'Àgex, no és igual, però és molt semblant. Per tant, tenia adquirits aquests conceptes del repetir passe, del jugar de cara, del superar una línia, del dividir, del jugar fàcil, del jugar dos tocs, de l'arribar d'entre línies. Per tant, Frenkie de Jong ha explotat ara, però bueno, sempre diem que li donem aquest any de en els jugadors que arriben nous una mica per adaptació, però bueno, és un jugadoràs, o sigui, és un jugadoràs.
Què et sembla la feina que està fent Koeman i si t'encaixa bé en aquest model que vosaltres defenseu?
Està fent una molt bona feina. de Ronald. No és fàcil arribar al Barça quan et penses que arribes aquí i ho tens tot molt fàcil i podràs jugar amb els millors jugadors de l'època, de la història, no? Està en Barça en un moment complicat, en un moment delicat, ho està gestionant molt bé, està patint moltes injustícies a l'hora de les baixes, per exemple, de Piqué i Ansu, que per mi són determinants, són jugadors determinants a les seves posicions, i ho està fent molt bé amb el que té, eh? Ell és molt realista, ell sap el que té, ell ho ha dit, els jugadors també ho saben, i nosaltres també, nosaltres l'hem dit, estem avaluant la feina, que és normal que avaluar la feina que està fent ell, però no ell. Ell, Lluís Cortés, García Pimienta, Miguel Lorente, tots els entrenadors i els jugadors, que és normal, i al final es prendrà una decisió que creiem, en el cas de Ronald Koeman, que serà positiva, clar que sí.
Al final està convertint un any de transició en un any de poder competir.
Sí. Competir, jo crec que sempre competirà. És veritat que també nosaltres som molt... O sigui, analitzem cada partit com si fos l'últim i el detall, i hi ha de ser així, però al final és el que té. No hi ha anys de transició en el Barça en quant a voler intentar aconseguir títols, però repeteixo, al final estàs formant una base perquè d'aquí un temps, esperem que també sigui Ronald, perquè això serà bon sentit, se'n pugui aprofitar i no vagi de fer un altre.
Vosaltres ho fareu per convenciment, perquè així ho esteu explicant, però amb la situació econòmica que pateix el Barça ara mateix, pràcticament et diria que per obligació, qui guanyi haurà de mirar cap a la Masia, no?
No, està clar, s'ha de mirar cap al futbol base, perquè al final, al futbol base hi ha gent que està treballant molt bé i que no està rebent aquest rèdit en quant a que es pugen jugadors. És veritat, no sabem si Sergi Roberto, si Piqué s'haguessin lesionat o des d'aquest lesionat, no sabem si Mingués hagués jugat o no hagués jugat, o Ronald Araujo hagués jugat més o hagués jugat menys. No ho sabem. I com que no ho sabem, hem de plantejar-nos el que és la realitat. El que està clar, i està claríssim, és que hem de preparar els jugadors i entrenadors del futbol base per algun dia ser susceptibles d'entrenar al primer equip. És que és l'única fita. És que aquesta ha de ser l'obsessió. No podem pensar en una altra cosa que no sigui això.
Et veig molt il·lusionat, eh? I amb Eric García heu fet el que més normal era, no? És a dir, un jugador que queda lliure el mes de juliol, l'1 de juliol, si vol venir, pot venir gratis. Era el més adient.
Ell vol venir, ell ho ha dit ja des de fa un any, des del juny de l'any passat, jo no vull renovar amb el City, jo vull tornar al Barça. Ara s'obria una possibilitat, ell va dir el mateix, jo segueixo volent anar al Barça, però a l'hora de valorar un fitxatge, el primer que s'ha de mirar, i això Eric ho compleix al 100%, són aquests paràmetres metodològics de dir, és jugador del Barça, és perfil Barça? Sí, perfecte, això ja està segur. Ara anem a mirar les condicions. Entre que els jugadors s'han fet una rebaixa, ho han extès amb el temps per cobrar més tard, entre que al club hi ha gent treballadora en el qual alguns amb ERTE, els altres se'ls ha reduït una quantitat econòmica, entre que sabem que Eric vol venir sí o sí al desembre. Bueno, hi ha moltes factors que fan doncs que nosaltres haguem cregut convenient sí poder-lo firmar ara, en el cas que pogués ser possible, però que vingués al juny. I això que diu molts, no, és que Eric va marxar per tornar. Cada cas és diferent, cada cas és especial. Eric va marxar per una sèrie de motius i ha tornat o tornarà sent molt millor del que ho va fer. I segurament entrenat per al millor... No, segurament no. Entrenat per al millor entrenador del món. Per tant... ens hauran fet un regal i tot. Gràcies a Eric, eh? Gràcies a que Eric ha dit, vull tornar.
Escolta, de tota manera, des del punt de vista estrictament esportiu, tenir un central més al Barça no li vindria malament pel que queda de temporada, eh? Ja sé que en aquest fitxatge o en aquest reforç hi havia molts més condicionants, segurament que pesen més.
Clar, i un davanter i un extrem, perquè només actualment tenim a Dembélé i Trincao. Clar, si al final vas a mirar, tot l'equip s'hauria de reforçar. Però això no ho diu Lluís Carreras, ni ho diu Joan Ballor, ni ho diu Ronald Koeman també, no? I no ho diu ara el mes de desembre, sinó ho ha dit el juny. Passa que, clar, que al final, per fer un fitxatge o prendre una decisió, has de posar les coses en una balança. I després el més important és decidir. T'equivocaràs? Segur que t'equivocaràs. Però que no passin les coses per dir, no, bueno, que sigui el que vulgui, no. I nosaltres hem cregut, ara convenient que era que no, i bueno, no s'ha fet, però, a veure, tampoc s'ha fet perquè ni Laporta, ni Font, ni Freixa hagin dit que no. A veure, són candidats, encara no som presidents. Si hagués hagut un president com Humana, segurament qualsevol dels tres hagués dit sí o no, però amb capacitat de poder decidir. Ara tan sols podíem aconsellar quina era la millor decisió.
Molt bé. Lluís Carreras, un plaer. Gràcies per atendre'ns. Molta sort.
Vinga, fins la pròxima. Adéu.
Gràcies. Adéu. Adéu.
Abans del debat, un apunt més en clau electoral. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Has estat aquest matí amb Víctor Font. En un acte on, entre d'altres coses, ha alertat del perill dels bons Joan Laporta per millorar la situació econòmica del club i que, segons Font, podrien posar en perill el model de propietat.
Sí, tal com dius, una roda de premsa aquest migdia a les 12, a la seva seu, a l'hotel Olivia Balmes, on els primers 10 minuts, després de felicitar el Barça per passar a les semifinals de la Copa, els ha dedicat a parlar dels bonus de Joan Laporta. La proposta que l'expresident va fer és una missió de bonus voluntària cap als socis per contribuir a l'economia del club. Seria a canvi d'experiències Barça, va dir, en cap cas una derrama. Doncs bé, Víctor Font ha avisat dels perills d'aquesta maniobra en un 2021 amb les conseqüències econòmiques de la pandèmia i amb el gran deute que té el Barça.
Estem absolutament convençuts de que és una proposta dolenta i que els bons Joan Laporta poden convertir el Barça o poden fer que el risc de conversió en societat anònima esportiva es materialitzi. Les condicions seran molt perjudicials i de risc. Perjudicials perquè serà una missió cara, ens costarà molts diners. I de risc perquè, malauradament, aquesta missió no la podrem fer amb entitats financeres amigues, la col·locaríem de forma exitosa en fons d'inversió, segurament americans. Ens exigirien garanties, i us ho assegurem, no s'estan per històries i lògicament, farien ús de tots els seus drets legals per, lògicament, recuperar el diner, i si no el poden recuperar, quedar-se o començar a quedar-se amb el club.
De fet, Font ha posat un exemple dient que el Milan va acabar controlat per fons d'inversió després que no poguessin pagar temps els bons que havien demanat. Seguint amb l'actualitat del contracte de Leo Messi, Font deia que vol ajudar a esbrinar tot el que pugui. Qui ha filtrat el contracte a El Mundo? I sobre les paraules que esmentava abans d'Àngel Di María, Font ho té clar.
Pues lamentable, una falta de respeto y, por lo tanto, aprovecho, y gracias por la pregunta, aprovecho para pedir a los dirigentes del PSG que intenten respetar al club, respetar a un jugador que está aún compitiendo en la disciplina del Barcelona, un jugador que ha dicho que esperará final de temporada para decidir cuál es su futuro, y más en el contexto en el que estamos a falta de pocos días para que juguemos una eliminatoria muy, muy importante. En un momento en el que adversarios nos han querido hacer daño y donde hemos exigido la unidad del barcelonismo para proteger a nuestro principal activo, que es Leo Messi, pues yo creo que por respeto institucional, yo creo que deberíamos asegurar que estas cosas no pasan.
I del contracte de renovació del capità, per cert, ha recordat que la intenció de si al futur és fer un contracte vitalici.
De seguida el debat.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Aquí comença el debat a Esportscope amb l'Oliveros, amb el Dani Senabre. Què tal, Dani?
Molt bé, bona tarda.
Recuperat de les fortes emocions d'ahir?
Sí. No, és molt intens, és molt divertit i és un dels millors partits dels últims anys. O sigui que va ser una gran nit de futbol i de ràdio.
Sí, senyor. Júnior Minguella, què tal?
Bona tarda, amics.
Com estem?
Bé, contents.
Sí, no?
No?
Sí.
Sí, home, sí. Després del que vam veure ahir a la nit, doncs crec que és per estar contents.
Sí, sí, un sí. Día dijiste, gana 150, Messi.
Yo no sé si ese día hablé demasiado, pero bueno.
Estaba cerca.
Si alguien tiene alguna duda, aclarar que en ningún caso ni yo ni nadie de mi familia...
No teniu el contracte.
No tenim el contracte, evidentment. I si l'haguéssim tingut, per raons òbvies i per la relació amb la família implicada, doncs mai dels mais ho faria en públic.
Evidentment.
Jo simplement vaig fer una anotació de lo difícil que era que s'anés al Leo guanyant els diners que guanyava, no? I ja està, simplement això. En cap cas volia fer al·lusió al seu contracte.
Però los vale, Junior? Vaya partidazo ayer.
Evidentemente.
Ayer y toda la vida, vamos.
A ver, lo que vale un jugador o un coche es relativo. O sea, es lo que cada uno esté dispuesto a pagar y en el caso de una institución como el Barcelona, que ha ganado tantos éxitos y creo que en gran parte gracias a Leo, pues bueno, pues es un debate que se puede tener, pero que casi todos coincidimos en que los vale y se los merece. Ya está, perfecto, no hay debate.
Sí. Si fem la pregunta que fem als oients avui, Dani, i posem per ordre qui va ser més decisiu ahir, Alba, De Jong, Griezmann o Messi, i com els ordenes?
He vist l'enquesta i he entrat a votar i cada 5 segons volia votar un diferent, perquè no, pensava...
Tots van tenir el seu moment, és veritat.
Sí. Jo crec que votaria Messi, jo estic d'acord amb el que va dir l'Oli ahir a la transmissió, per mi el millor va ser Messi, però, clar, Griezmann, que no fot res en 80 minuts, sí. Però llavors comença a fer xilenes, gols, assistències, tal... Jordi Alba, el mateix. De Jong, a mi em sembla el millor jugador del Barça del mes de, o sigui, del 2021. Em sembla el millor futbolista del Barça en aquest mes i una setmana que portem. Per tant, em costa, però jo, si hagués de votar un, votaria Messi.
A Messi. I tu, Júnior?
Jo, aquest cop, votaria segur que no a De Jong, per diverses raons tècniques, i el que votaria segurament perquè s'ho mereix, després de tota la canya que li he fotut, jo, inclús mon pare, és a Griezmann. Aquest cop s'ho mereix. I ho va demostrar, assistent, golejador... sense desmereixer, evidentment, per res, l'actuació del Leo, que va ser extraordinària, no? Mm. Jo... però ahir va ser Griezmann.
És que hi ha una jugada, Júnior, que per mi és clau, que és la del 2-1, que ell va buscar una pilota que fa falta tenir molta fe per anar a buscar aquella pilota, perquè és una pilota que sembla que es perdi per línia de fons. I ell té la fe d'anar a buscar-la, de tocar-la, i clar, gràcies al 2-1, després arriba el 2-2 i la remuntada.
Sí, li podem dir fe, visió... El cas és que aquesta bola l'has d'anar a buscar i l'has de ficar. I això té un mèrit espectacular. I se'l mereix, se l'ha de reconèixer.
Però se l'envia Leo, eh?
A poner Leo, sí. Però l'hace buena Griezmann. Sí, sí.
Ja.
Sí. Per això digo, a ver, en realitat, el partido para mí está entre Griezmann, Leo y, si m'apures, Jordi Alba por los dos goles. Pero por performance, yo te diría que Leo y Griezmann. Y si tuviera que añadir un tercero, repito, sin tener en cuenta los dos goles de Jordi Alba, que son decisivos, pondría antes a Pedri que a De Jong.
Pedri va fer un bon partit també, sí. Us canvien alguna cosa la percepció de cara a l'eliminatòria contra el PSG, aquesta performance d'ahir, o no?
És una molt bona pregunta, perquè... És a dir, sí, en el sentit... Jo crec que estem en una situació millor que el dia del sorteig, això és evident, però a la vegada penso el mal que li va fer el Granada en algunes jugades, en errades defensives, d'Umtiti, d'Araujo, de Busquets i del Barça en general... Penso en Neymar i Mbappé i m'acolloneixo una mica.
I t'entra el suor fred, eh?
Per tant, jo no llançaria cap campana al vol, ni extrapolaria un partit de Granada amb el que pot ser una eliminatòria de Champions contra el PSG, però sí que estic més animat que el dia del sorteig, sí.
Júnior.
Doncs sí, coincideixo totalment amb el Dani. O sigui, quan hem començat el programa no he volgut desmereixer el resultat degut al contrincant, però sí que és veritat que això ha sigut contra el Granada. Llavors, aquestes performances s'han de fer i s'ha de veure aquesta actitud contra equips grans, pues, digue-li PSG, digue-li... Anava a dir Madrid, però millor m'ho callo, no?
Sí.
Llavors, el que sí que estic convençut és que amb aquesta actitud i amb aquesta... A mi ahir em va sorprendre molt la fortalesa física de l'equip. O sigui, és que anaven com avions...
I porten un munt de pròrrogues a sobre, porten un munt de pròrrogues.
Per això, anaven com avions a la prova. Llavors crec que amb aquesta actitud i amb aquesta de forma física contra el PSG no hem de tenir por, entenent que serà un partit difícil.
Segurament has d'estar més concentrat en defensa, no? Edificar una mica l'equip des de la defensa i després, naturalment, tota la creativitat de Jong, de Bussi, de tal, de Leo, de Griezmann i tal, però més concentrats en defensa.
Sí, totalment.
No dir, no, hem de guanyar... No, tranquil, és igual guanyar per 2-1 que per... és a dir, no has de patir 4-3.
Sí, entendiendo, sí. Oli, también, además, que hemos tenido la mala suerte de la lesión de Piqué.
Sí, però ja quan estava el Piqué, Júnior, fins i tot està en Piqué, la defensa sempre ha estat la línia de l'equip, no?, els últims anys que més pateix.
Perquè quan està Piqué, l'opció de l'entrenador és conservadora. Llavors fiques a Piqué l'Englet. una vegada no tens a Piqué, tens baixes darrere i descobreixes Araujo, la cosa canvia. Sí, nosaltres sí, sí. Haguéssim tingut ara mateix el Piqué en plena forma amb un jugador com l'Araujo d'avui, jo darrere estic tranquil.
Bona parella, sí. Bona parella.
Em falta una mica el lateral dret i hagués dit lateral esquerre, però veig que el Jordi Alba està responent.
Està jugant bé últimament.
Però ja està, eh? O sigui, no tocaria gaire més.
Senyors, ho deixarem aquí de moment. Gràcies, amics. Oli, Dani, Júnior, una abraçada, eh?
Una abraçada a tots.
Una abraçada.
Adéu.
Seguim.
Partidàs a Granada. I volem seguir gaudint de l'emoció i la màgia amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Benito Villamarín, Betis, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep María Minguella, Pichi Alonso, Poli de Rincón.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Tres quarts de quatre, parlem ara de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, què tal, Ballari? Bona tarda.
Bona tarda, que avui hem sentit les reflexions d'un dels pesos pesants de la plantilla.
Un dels capitans, el Puret Teda Paradela, costat de Lugo, eh? El dilluns tornarà a Lugo 21 anys després d'haver marxat des d'allà, des del Club Deportivo Lugo amb 18 anys, i torna per primera vegada a jugar a l'Anxo Carro, amb 39. Diego López, que assumeix el toc d'atenció de l'altre dia de Rufete, diuen que tenen molta necessitat de guanyar per tornar doncs, a estar en bona ratxa, que això és una cursa de 42 jornades, però que és evident que han parlat dels errors que no es poden tornar a repetir. L'escoltem.
Sí, es cierto que estos dos últimos partidos pues, se han cometido errores, tenemos que ser críticos y tenemos que exigirnos pues mucho más para que pues nos escapen los tres puntos que escaparon contra el Rayo y bueno, es un partido el lunes crucial, un partido muy importante donde jugamos contra un rival muy difícil y como tú dices, las palabras hay veces que sobran y ahí vamos a buscar hechos, vamos a buscar argumentos pues futbolísticos y lo que a nosotros nos repercute en el campo para conseguir los puntos, para que la gente también esté más tranquila y nosotros pues mostrar nuestra ambición, nuestra exigencia, nuestra crítica desde el campo.
El partit des dilluns contra el Lugo Anxo Carro, el Lugo de Medinàfrica, que no ha perdut cap partit com a local des de que el marroquí és entrenador de l'equip gallec. Cal recordar que Darder serà baixa per sanció. Jo penso que en el seu lloc jugarà Fran Mérida i no farà invents Vicente Moreno de col·locar allà a David López, tenint en compte les últimes històries amb David López i amb Cabrera i amb Calero darrere, i acabo dient que avui Dimatà, jo penso que li direm Dimatà, perquè si es dureix en
francès... No, Nani, com ell va dir que...
Ah, Nani, vols que li diem Nani?
No, ell ho va dir, no, que me llamen Nani, tal.
Ah, doncs, Nani, és que estava en un altre món jo el dia que vam presentar a Dimatà. Doncs Nani, ha fet avui el seu primer entrenament amb el grup, és evident que anirà convocat dilluns i si té minutets, doncs el veurem què tal, de quin peu coixeja.
Quique, gràcies.
Una abraçada forta.
Adéu.
Adéu.
El Girona Albert Díez, bona tarda.
Hola, Ballori, bona tarda. Bona tarda a tothom.
Han presentat Ortolà.
Sí, i hi ha hagut primer una valoració del mercat d'hivern a càrrec del director esportiu del Girona, de Quique Cárcel. Recordo, tres sortides cap arribada, més enllà de la d'Ortolà. Tres sortides i dos porters, és a dir, Muric, que estava cedit pel City, i se'n va el Williams segon a l'Eredivisie, a Holanda. Suárez, que se'n va rescindint al Nàstic de Tarragona. I Ramallo, que se'n va a Osasuna. Ha explicat Quique Cárcel que hi ha opció de compra per part d'Osasuna amb una fitxa molt alta a Navarro i un any més de contracte. No contempla que torni. El Girona no contempla que torni Jonas Ramallo. Ha explicat també Quique Cárcel que 5 o 6 jugadors de l'actual plantilla van tenir ofertes per deixar el club i aquesta és la valoració del que ha estat aquesta segona finestra d'entrada i sortida de futbolistes aquesta temporada 2021 i també la plantilla i els objectius del Girona de cara a la segona part de la temporada.
Creiem en els jugadors que tenim, creiem en que tenim una plantilla competitiva, una plantilla que penso que pot anar a molt més després d'aquests quatre mesos tan frenètics que han sigut, no? I lògicament doncs, els cubellers de fora han hagut tres sortides, dos d'elles porters, i només ha hagut una entrada i sembla que te debilitis, però si mirem una miqueta al mercat o com ha anat tot, crec que si mirem més del 50% dels equips els ha passat que han sortit més jugadors que han entrat.
opinió de Quique Cárcel, afegeix que de moment no s'ha parlat de la continuïtat de l'entrenador, de Francisco Rodríguez, que recordo acaba contracte, confia Quique Cárcel que continuï. Tampoc s'ha parlat amb el porter Juan Carlos, que també finalitza contracte a 30 de juny. I presentat Adrià Hortolà, alacantí, ex del Tenerife, signa per aquesta temporada i dues més, fins al 2023. Aquest és el seu discurs a la presentació.
Estic molt còmode des del primer moment, ja que també vaig coincidir amb alguns jugadors al Barça B, i això també em facilita molt la unió dins del vestidor. I jo crec que l'equip està amb moltes ganes d'aconseguir els objectius que ens hem proposat, i bueno, jo crec que el més important és anar partit a partit, i res millor que pensar en el Leganés d'aquesta setmana.
De moment arrenca com a suplent de Juan Carlos aquest proper partit Girona-Leganés el diumenge a les 2 de la tarda. Recordo, el Girona arrenca la jornada, la número 24 de la Lliga Smartbank, a 4 punts de la promoció per pujar.
Completem també amb un apunt del Sabadell. Víctor.
Avui ha parlat Òscar Rubio, habitual carriler d'Antonio Hidalgo. Està bé ajudant als arlequinats, es troba bé, però lamenta tants empats.
Pues d'aquests empats jo crec que hem merescut emportar-nos algo més, no? Sense anar més lluny, l'altre dia contra el Logroñés jo crec que vam estar molt més a prop de la victòria que el Logroñés. Però bueno, al final lo important és això, pues ser un equip consistent, sabem que al final els partits a segona sempre se decideixen per detalls, i bueno, últimament jo crec que tenim més detalls a favor que en contra, i això a la llarga significarà que arribarà les victòries. Sí.
Són 5 empats en 6 partits. Del Sabadell juga diumenge a Les Palmes, 2:15 del vespre, i segueixen en descens. Quants quarts per la cua?
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Debut amb victòria d'Eder Sarabi a la banqueta de l'Andorra, 0-2 davant de l'Espanyol B, amb Piqué a la grada, i en futbol femení a la Lliga Femenina, Llevant 0, Barça 3, el Barça que li treu 5 punts al Llevant, que és segon amb 3 partits menys encara al Barça. Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Tenemos que confiar y que las farmacéuticas en este caso estén a la altura de la situación.
Arrancamos febrero con esperanza, sobre todo porque enero ha sido nefasto, tanto en datos de muertos y contagios como en los retrasos de la vacunación. Para que te hagas una idea, el 78% de las dosis que se han puesto este fin de semana corresponden a segundas dosis.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
La recuperación total de la movilidad en los próximos meses gracias a la vacunación.
¿Te acuerdas de aquello que dijo en mayo, turistas, España os espera desde julio? Aquello de hemos derrotado al virus. También se dijo que había que salvar la Navidad y pasó lo que pasó. En fin.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Sí, Toby, venga a casa.
Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Albert, tenim bon partit d'Eurolliga avui, Barça-Efes.
Juga el líder de l'Eurolliga, que és el Barça, que afronta aquesta jornada número 24 amb 17 victòries en 23 jornades. Rep a un equip que ja l'ha guanyat aquesta temporada, la primera volta de la competició de l'Eurolliga, l'Anadolu Efes turc, que arriba amb 12 victòries i un partit pendent, un Barça que està en un moment dolç. Falten només 2 partits pel conjunt blaugrana abans de la Copa del Rei. D'aquí una setmana arrenca la Copa del Rei a Madrid, tot i que Barça i Penya juguen el divendres. Invicta el Barça en aquest 2021, encadena 6 victòries a Europa. Recordo, mes de gener perfecte, 10 partits, 10 victòries. Avui, a més de Víctor Claver, es manté de baixa a Brines, amb problemes als isquios de la cama esquerra. 9 de la nit al partit, i anem a escoltar el vestidor del Barça. Parla Adam Hanga.
Hasta ahora hemos ganado todo, así que esto para nosotros obviamente un partido muy importante, ¿no?, para la clasificación, para mantener primeros. Como dice siempre Saras, ¿no?, yo creo que el último partido ya es el pasado, ¿no? No tenemos que pensar mucho en esto, siempre tenemos que pasar el siguiente. Además ahora estamos muy cerca de la Copa, ¿no?, y tenemos que pensar en eso también, que justo antes de los partidos de la Copa ya afecta, ¿no?, de la dinámica, a ver cómo vamos a entrar en la Copa.
Doncs estarem al Palau Blaugrana per explicar el tiempo de juego aquest Barça-Nadolu. Efes, recordo, ahir a l'Eurocup, derrota del Morabanc Andorra, 74-79 davant l'Herbalife Gran Canària.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
També tenim avui bon partit d'handbol, que torna a la Champions després del Mundial d'Egipte, ni més ni menys que amb un vespre en Barça. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Sí, el Barça líder con pleno, 8 victorias en 8 partidos, juega en la pista del vespre búngaro, segundo clasificado, y que está a 3 puntos. El partido es aplazado en su día por la COVID y que viene marcado por la reciente participación en el Mundial, que ha pasado factura en forma de lesiones. En el equipo azulgrana son baja el técnico Xavi Pascual, que se queda en Barcelona por asuntos personales, mientras que Blanc, Nguessan, Mortensen y Dikamen no han viajado por baja. Dikamen lo ha hecho Palmarsson y Cindric, estos dos últimos tocados. El lateral del filial, Roca, entra en la convocatoria. El Vesprem se ha reforzado con los ex azulgrana Corrales y Maqueda y cuenta en sus filas con el pichichi de la categoría, el central Nenadić. Fernando Barbeito, que dirigirá a los azulgrana por la ausencia de Pasqui, habla de la importancia de puntuar para asegurar la primera posición y clasificarse directamente para cuartos, evitando así el cruce de octavos.
D'aquests dos enfrontaments que tenim amb el Vesprem tan junts, tan seguits, treure un punt o dos punts seria importantíssim per tal d'assegurar aquesta primera plaça, evidentment guanyant tota la resta dels partits, no només aquest punt o aquests dos punts, però ho veuríem d'una altra manera. Hem d'assegurar la primera plaça com més aviat millor.
20:45, por tanto, Vesprem Barça, el martes se juega el mismo partido, pero en el Palau Blaugrana.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I acabarem amb tennis. Com sabeu, l'activitat ha estat aturada avui a Austràlia al detectar-se un positiu, un treballador d'un hotel on hi ha tennistes allotjats. Demà, però, bona notícia, reemprenen les competicions. Àlex Andrés, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, així és. El tennis tornarà a Melbourne demà després d'un dia d'aturada. Recordem que un treballador de l'hotel Grand Hyatt va donar positiu. Allà s'hi allotgen més de 500 persones relacionades amb l'Open d'Austràlia i entre elles un centenar de tennistes. El programa de l'ATP Cup s'ha hagut de reconfigurar, però sense cap problema. Senzillament, el torneig es desplaça un dia, just en el límit de l'inici de l'Open d'Austràlia, que comença el dilluns. Torna el tennis, però qui encara no torna és Rafa Nadal, per les molèsties a l'esquena, el de Manacor, ja va anunciar que no s'enfrontaria a Grècia i diu això sobre el seu estat. Escoltem-lo.
Bueno, estoy haciendo tratamiento diariamente y confío en que las cosas vayan a mejor estos siguientes días, ¿no? Yo creo que he mejorado un poquito, pero creo que aún no estoy listo para asumir lo que es un partido de máxima intensidad.
El Balear serà dubte fins a l'últim moment, però no se l'esperen el que queda d'ATP Cup. El conjunt espanyol, doncs, se les veurà demà contra els grecs per Volorakis i Tsitsipas, en Pablo Carreño i Roberto Bautista, que seran els encarregats de donar-li l'accés a Espanya a les semifinals contra Itàlia.
Gràcies, Àlex. Gil, vostè remata.
Un altre positiu a l'Atlético de Madrid, Moussa Dembélé. Ara mateix acumulen 4. Al Madrid ha tornat Nacho, segon dia de Sergio Ramos amb dinàmica de grup. Fran Sánchez, director esportiu del Granada, ha confirmat el que dèiem ahir, que Ruiz Silva marxa del Granada a final de temporada, presumiblement al Betis, i que Diego Martínez els ha dit que prendrà una decisió de continuar o no quan s'acabi la temporada. Apunta a l'agenda, 22 de febrer, data escollida per presentar el nou equip Honda pel proper Mundial de MotoGP, en principi amb Pol Espargaró i Marc Márquez, mentre que el Comitè Olímpic Internacional ha enviat als comitès olímpics nacionals les cartes d'invitació a Tòquio. Atenció a la roda de l'Ajax, no ha pogut inscriure a l'Europa League per una errada burocràtica, per una badada, Sebastian Haller, el jugador de Costa d'Ivori, en el qual van invertir 23 milions d'euros.
Gràcies, Gil.
Si Messi ha conquerit Granada, Boabdil qui era?
Ànims, que vagi bé.
Adeu.
Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, qui va ser més decisiu ahir a Granada? Alba 7%, De Jong 8%, Griezmann 62% guanya, Messi 23%, en clau espanyol, qui ha de substituir a Dardé dilluns contra el Lugo, David López, 16%, Pol Lozano, 49%, Fran Mérida, 35%. Seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot, cuideu-vos moltíssim.